Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. L'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat diverses agressions produïdes a Barcelona aquest cap de setmana. A la platja del Somorrostro, quatre homes van patir una agressió múltiple. Dues parelles de nois van ser atacats quan eren amb altres amics asseguts a la sorra. Una de les víctimes està ingressada a la Vall d'Hebron amb una fractura maxil·lar. El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha demanat des de la xarxa a les administracions tant treball en prevenció com contundència en l'aplicació de la llei.
Les polítiques públiques han de treballar aquesta prevenció, detectar-les, és el que vull parlar aquest matí amb el regidor, s'han de fer campanyes de difusió i també per part de les eines legals que n'hi hagi, tant administratives com les penals que ja les tenim, doncs s'han d'aprofundir i s'han d'utilitzar perquè davant d'aquests fets doncs n'hi hagi la contundència més absoluta.
Aquests darrers atacs s'afegeixen a dos més ocorreguts dissabte, una a Gràcia i una altra al voltant de l'Auditori, on els agressors van trencar el nas a un noi. I torna al Festival Cultural d'Estiu Sant Cugat al Descobert, una programació que inclou una seixantena d'activitats en 15 espais de la ciutat, tots a l'aire lliure, tant al centre com als districtes. La proposta aglutina entre el 5 i el 26 de setembre, entre el 5 de juny i el 26 de setembre, un total de 17 programes artístics organitzats per l'Ajuntament i per entitats de la ciutat, que inclouen música moderna, clàssica o arts escèniques. Des de Cugat Mèdia, Martí González.
L'oferta cultural d'aquest estiu a Sant Cugat es recull en 17 programes de diverses disciplines i gèneres que reforcen els continguts adreçats al públic familiar, infantil i juvenil i la presència de dones sobre l'escenari. Escoltem la tinenta d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
Per mi és molt important posar sobre la taula que les dones també podem pujar dalt d'un escenari, no? I crec que amb aquestes propostes queda més que palès.
D'entre les novetats destaquen l'Insòlit, una proposta de l'oficina musical La Pua, amb concerts en espais singulars com el terrat del Casino de la Floresta o sota el pont del Passeig de la Mare de la Font de Volpelleres, tallers i activitats lúdiques per a públic jove i familiar amb l'artimanya jove i l'artimanya familiar, als jardins del monestir i l'itinerari sensorial, una activitat autoguiada per reconnectar amb la natura al Parc Central. Però també tornen propostes ja tradicionals, com el Festival de Música Negra Sant Cublac, les Nits de Música al Claustre, el Vinc, Festival de Música Antiga Contratemps i les lectures a la fresca, entre d'altres.
I el Departament de Cultura ha decidit construir un nou arxiu comarcal de la Conca de Barberà. Serà a Montblanc i invertirà un total de 2 milions d'euros. Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
L'equipament s'ubica ara a l'antic hospital de Santa Magdalena de la capital, un espai que és una zona inundable i que va quedar afectat per la riuada del 2019. Per tal de garantir la protecció del fons i acabar amb la limitació d'espai actual, la Generalitat ha decidit fer un nou equipament amb una inversió d'uns 2 milions d'euros. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ho detallava.
Dintre de la Direcció General de Patrimoni és de que no volen estar en edificis antics, no volen estar en palaus, sinó que volen edificis funcionals.
Tot i que encara no hi ha dates de construcció, s'espera que el nou arxiu comarcal de la Conca pugui ser una realitat de cara al 2023.
I en hoquei patins, el Palau Solità i Plegamans ja és per primera vegada campió de l'Eurolliga femenina. Després del subcampionat del 2019, les vallesanes es van imposar la final jugada a casa per 6-1 davant del Voltregà. I pel que fa al temps, dilluns de cel variable, a partir del migdia creixen els núvols al Pirineu on hi poden caure alguns ruixats. Fins aquí les notícies en xarxa.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 31 de maig. Ara sí, darrer dia d'aquest cinquè mes de l'any. Demà ja donarem pas al mes de juny, un mes que ja ens encara fer, doncs, aquella revetlla de Sant Joan, aquell canvi de primavera, estiu, ja ens encara, doncs, aquests mesos que, bé, de vacances, vacances, aquí a l'Escala no esteu aquests mesos, eh? Esteu més aviat col·lapsats de feina, però també amb moltes ganes de treballar i veure que el poble té molta vida. Una vida que aquest cap de setmana s'ha pogut veure tant a la platja com al poble, com a Riells, com per exemple en el seguiment de la manifestació que va haver-hi el dissabte a les 6 de la tarda allà a la rotonda dels músics. Una manifestació que tot i la pluja va arribar fins a la plaça de l'Univers, allà sí que però es van haver d'anul·lar els parlaments, doncs, per la impossibilitat i la compatibilitat dels micròfons i l'aigua que estava caient. Tot i així, un gran seguiment amb els tractors, amb l'equip de rem, allà també seguint aquella manifestació i les més de 500 persones que hi van participar. Per tant, va quedar palès que el Parc Eòlic Tramuntana, de moment, per al territori, no és benvingut. I avui és el Dia Mundial Sense Tabac i en veurem, doncs, diverses activitats que en programaran diversos ens i entitats, doncs, durant al llarg d'aquesta setmana. Dit això, engeguem programa, un programa que avui ens portarà a parlar d'esports, com sempre, amb el nostre expert de capçalera, com és l'Ivan Garcia, i amb el guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que ja sabeu que sempre ens acosta en el món mediambiental. La segona hora, la cultura, serà la protagonista i avui, amb un aniversari, ens acompanyarà un pintor molt reconegut que porta 50 anys de trajectòria. Sí, sí, ho he dit bé, eh? 50 anys de trajectòria. Per tant, això s'ha de celebrar i ho farem a través del Pinzellades de Cultura amb en Jordi Roure i acabarem avui parlant de cinema. Tot això, doncs, en aquestes dues primeres hores de programa, donant pas a partir de les 12 del migdia a l'Aigüera Musical i a partir de la 1 a l'Informatiu Local i al Zona Mixta. Ja veieu que tenim un matí molt i molt complet per endavant per compartir el vostre costat. Per tant, feu-nos confiança, quedeu-vos aquí amb nosaltres i a gaudir conjuntament. I ja sabeu quin temps farà avui demà? Doncs li preguntem a en Sergi Corral. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Prop de bé.
Prop de bé. Hem deixat enrere aquella pluja que ens va fotre una mica en l'aire, aquella manifestació bastant multitudinària, podríem dir. Està bé. Per ser la primera, està molt bé. Això segurament anirà in crescendo, perquè és només el primer pas. I bé, dèiem temperatura, mira, 19,4 graus és el que ens marca l'estació meteorològica de la Closa del Llop i 18 arran de mar. Per tant, bones temperatures en aquest inici de setmana.
Sí, bones temperatures. Aviam, que en general... tant avui com demà les tindrem.
Uh-huh.
Ara bé, amb matisos. Ja vam tindre, com bé has anunciat, el cap de setmana, amb uns molt bons, amb uns matins pràcticament de platja, tant un com l'altre.
Dels de posar-se crameta, perquè si no acaba bé la cosa, eh?
De matí picava molt el sol, bon matí, però hem entrat en la dinàmica aquesta que les tardes s'han espatllat una miqueta.
Uh-huh.
I tant la tarda de dissabte com la tarda de diumenge vam tindre ruixadets en dues tardes. No van ser ruixats importants. Dissabte va caure 1,2 litres per metre quadrat i ahir 2,4. Per tant, són tempestes que afecten molt més, cauen amb moltes més ganes cap a l'interior, que és allà on està la part densa convectiva. Aquí ens arriba el que se'n diu la part estratificada. És a dir, no vam sentir cap llamp ni cap tro en el dia d'ahir i va caure pluja suau, res a veure, amb contrades més interiors.
Doncs això és una mica el que ens ha passat. Avui també, doncs, entenc que aquest canvi continua i demà també?
Avui no tindrem aquests xàfecs de tarda. Avui serà el dia una miqueta d'impàs, on sí que veurem alguns núvols prims, algunes nuvolades cap a l'interior i cap a muntanya, al llarg de la tarda també. Avui creiem que els xàfecs els restringiran cap a la banda del Pirineu, cap a la banda de muntanya, altrament també típic en aquestes dates, i aquí aguantarà un cel bàsicament assolellat amb el que diem, amb algun nuvolet prim i també algun nuvolet desperdigat. Però avui sí que no hem de patir per la pluja.
Per tant, bon inici de setmana.
Bon inici de setmana, temperatura agradable, entre uns 22 i uns 24 graus de màxima. Les nits també hem notat que les darreres nits ja fa més temperatura, ja ens ha començat a sobrar molta roba de llit.
Exacte.
Podríem dir. I a les mínimes, hem passat de mínimes a 10-12, mínimes de 15-17, per tant, hem tingut un salt bastant important en temperatures mínimes. Avui dominarà el vent de llevant a Xaloc, marinada de llevant a Xaloc de força 2-4 tot el dia, i a la mar tindrem marejol, bàsicament. Demà tenim novetats. Demà sí que augmentaran els núvols, tant a primera hora, que tindrem un cel variable. Al centre del dia, alguns núvols alts i prims, també ja veurem més núvols, sobretot cap a l'interior, i el panorama s'embolicarà una miqueta més cap al vespre i nit de demà. Vespre i nit de demà progressaran nuvolades, progressarà sobretot de sud cap a nord, i a la nit fins i tot podem veure algun llamp i escoltar algun tro i que caigui alguna ruixada demà a última hora del dia. Al centre del dia, però, temperatura molt agradable, 24-26 graus.
Carai.
Demà amb més xafogó, perquè dominarà el vent aquest marítim de xaloc a mitjorn més humit. Demà farà més humitat. I temperatura mínima entre els 16 i els 18. Com dèiem, vent entre xaloc i mitjorn de força 2-4 tot el dia i el mar arrissada a marees de marejol.
Per tant, bé, demà comença aquest canvi que anirem veient com evoluciona també al llarg de la setmana. Sergi Corral, com sempre, moltes gràcies per acostar-nos tota aquesta actualitat. I bé, i la temperatura del mar? Ara
sí? Està pujant.
Està pujant.
17,5.
Oh, home, això sí que ja ha set aquí un increment important, eh?
Sí, es nota.
Ja hi hauran més persones menys valentes que es ficaran a l'aigua. Ja no és només per valent.
També relacionat amb el que dèiem de les temperatures mínimes. La temperatura de l'aigua del mar hi té molta influència.
Ah, mira, sempre aprenem alguna cosa nova. I aprendrem alguna cosa nova després, que tenim el guaita que tenim.
Oh, i tant.
De què parlem avui?
Avui parlem... Que no sé quina seria la traducció en català. M'he posat a títol aquella expressió castellana de no todo el monte es orégano. Parlarem, anirem una miqueta més enllà del bosc per saber la importància que tenen aquests paisatges, una mica de matollars, arbustos, prats... Són molt importants en quant a biodiversitat.
La seva funció tenen i avui la descobrirem, no?
I tant.
Doncs fins després, Sergi, moltes gràcies.
A vosaltres, fins després.
Doncs ara que ens falten 2 minutets per 11:15 del matí, és moment de fer repàs a l'actualitat i comencem, com sempre, amb els diaris de proximitat, en aquest cas el diari de Girona, que diu que el Girona es retroba al play-off amb l'Almeria. El partit d'anada jugarà dimecres a Montilivi a les 9 del vespre i dissabte la tornada fora. Valeri salva l'empat per a l'equip de Francisco en el tràmit contra el Cartagena. I precisament aquest Cartagena-Girona que van quedar 1-1. També diu que els treballadors essencials gironins trien la segona dosi d'AstraZeneca i veiem aquí, doncs, precisament a la fotografia l'operatiu, doncs, per aquesta vaccinació que va atendre ahir centenars de persones. I seguim parlant de coronavirus. El risc de rebrot baixa a Girona a prop del límit de 100 i s'acosta al nivell de l'agost. Bones notícies. Altres notícies, però, com per exemple aquesta, que l'Audiència carrega contra la dgaia per haver separat una mare i un fill. També diu que un terratrèmol de 2,5 graus a l'escala de Richter es deixa sentir a l'Alt Empordà. No sé si vosaltres el vau sentir, va ser doncs, a prop de les 6 del matí. Jo, en aquest cas, dormia com un soc, per tant, jo no vaig notar res. No sé si vosaltres va ser el cas. I l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 31 de maig, darrer dia del mes, ens diu que l'ANC insta la desobediència civil. Pelosí tanca l'assemblea criticant les lluites de partit entre Esquerra i Junts. També qualifica de parany les posicions del PSOE i el PP sobre els indults. I diu que comencen les obres de la variant d'Anglès. La variant allunyarà els camions del mig del municipi a partir de l'estiu de 2023. I precisament veiem una fotografia amb la cuva i com s'estan començant a fer doncs, aquests treballs. També diu un món dividit pel virus, un ampli repàs de com s'està gestionant la pandèmia de la Covid-19 als diferents continents. I veiem aquí, doncs, un nen africà, en aquest cas amb mascareta. I també diu això, que el Girona obrirà amb l'Almeria la fase d'ascens a primera. Saltem ja als rotatius d'edició barcelonina, com és el cas de La Vanguardia, que diu que el món econòmic considera imprescindible l'ampliació del Prat. Més de 200 entitats i institucions encapçalades per Foment subscriuen un manifest per a l'acte reivindicatiu de dimecres. I si parlàvem del Girona, en aquest cas parlem del Barça i del Barça femení, que veiem aquesta foto de pura eufòria amb la copa a la mà i amb aquesta alegria després de triomfar. Diu, les blaugrana guanyen també la copa. També diu que la pandèmia enfonsa el poder de compra dels salaris i beneficis. Els treballadors perden un 2,7% i el 35% de les empreses estan en números vermells. També diu que Europa recupera la natalitat prèvia a la Covid, que EFE supera el Barça a la final de l'Eurolliga i que hi ha oposició israeliana que pacta treure del poder a Netanyahu. El periòdico ocupa pràcticament tota la portada d'aquesta fotografia de triomf del Barça femení. Diu, elles fan el salt al triplet del Barça després de guanyar la Copa. El Llevant 4-2 fa un nou pas cap a la igualtat en l'esport més enllà del futbol. I no tan contents estan en la Lliga masculina. El Barça es queda sense el somni de l'Eurolliga de bàsquet. També ens diu canvi de lideratge en el procés. La nova legislatura catalana, lluny de la convulsa tardor de 2017, en un segon pla, Junqueras i Puigdemont. També diu que Esquerra i Junts intenten definir quin paper desenvoluparan els dos líders. I un parell de titulars més en aquesta portada del periòdico. 200 entitats econòmiques i socials demanen que l'aeroport de Barcelona creixi. També diu que la crisi de les pasteres salta de les Canàries i Ceuta a Alacant i Mallorca. I l'aeroport avui tema en aquestes portades dels diaris. El diari Ara obre precisament amb aquest titular Front Comú del Món Empresarial per ampliar l'aeroport del Prat. Argumenten que amb la posada al dia l'aportació de l'equipament al PIB català passaria del 7% al 9%. Copa, Lliga i Champions és el titular que acompanya també en aquesta fotografia amb tot aquest equip del Barça femení amb un campeones que veiem a darrere, doncs les jugadores del Barça que van completar ahir una temporada espectacular amb la victòria de la Copa amb aquest 4-2 contra el Llevant que els dona doncs, el primer triplet de la seva història. Des d'aquí, enhorabona. També ens diu en aquesta portada doncs, un reportatge amb aquest titular tots els homes i les dones del president Aragonès tria pesos pesants del partit i d'economia i algun fitxatge sorpresa. També ens diu en tema de pandèmia que les UCIs ja veuen el final del túnel del coronavirus que en Ruti atén ara només una vintena de malalts crítics, la meitat que fa un mes, i també diu els 5 annexos hospitalaris Covid busquen nous usos. Els equipaments que han costat 85 milions canviaran de funció entre la tardor i l'hivern. Doncs bé, són bones notícies, tant aquest triomf del Barça femení com, òbviament, doncs, aquesta millora de les dades de la Covid-19, unes notícies que ja necessitàvem escoltar. Anem a amenitzar tot això amb una mica de música i a ritme ni més ni menys que de Pepet i Marieta, amb aquest gran tema, Mamoles.
Podria encir els teus ulls, però no. Los tens grossos i marrons com qualsevol fill de vell. Podria ser el teu cul, però no. Lo tens plat com s'aixeca el mar de matí. Podria ser el que dius i com ho dius, però ens passem no dia a dia en tonteries. Podria ser el teu moño, podria ser el teu cor, la vergonya que carrega de manies. I diuen que l'amor és ser sintonia de mirades, veus ja un luz. Perquè jo realment crec que no hi ha res que l'expliqui, l'està prendret algo més. I diuen que l'amor és sintonia de mirades, veus ja un luz. Perquè jo realment crec és que no hi ha explicacions que justifiquen les passions. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, però per quina raó no te sabria dir. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per son amor encara no t'he sentit. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, però per quina raó no t'ho sabria dir. Oro, oro, oh, oro, oh, 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 oh. Quan fumes també tens gust de cendre. Podria ser el teu to de bé, però tu no parles, xilles com un mercader. Podria ser la teua joventut, podrien ser els teus canuts. Podria ser la força que em transmets, la vidilla que me dones quan te veig. I diuen que l'amor és ser sintonia de mirades, veus ja un luz. Perquè jo realment crec és que no hi ha res que l'expliqui, l'està algo més. I diuen que l'amor és sintonia de mirades, veus ja un luz. Perquè jo realment crec és que no hi ha explicacions que justifiquen les passions. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per quina raó no t'ho sabria dir. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, per sol amor encara no t'he sentit. Me moles que te cagues, me moles perquè sí, però per quina raó no t'ho sabria dir. Oro, oro, oh, 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 oro, oh, oh, oro, oro, oh.
Ràdio L'Escala, L'Escala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
És dilluns, és dia de parlar d'esports i per fer-ho ens acompanya el nostre expert, l'Ivan García. Bon dia, Ivan.
Hola, molt bon dia, Cristina.
I cap de setmana intens a nivell esportiu.
Doncs sí, perquè de veritat, que portem notícies doncs, de molts esports diferents, les notícies no s'acaben, i és que et diria més, crec que cada vegada en tenim més.
Sí? I comencem doncs per la gran notícia, la gran incògnita, un tema que feia setmanes i mesos, podríem dir, que es anava perseguint, que era qui serà el nou president del Futbol Club L'Escala. Ja tenim president.
podríem tenir president, perquè hi havia la presentació de candidatures del 22 al 28 de maig. Durant aquest període només se n'ha presentat una, que és l'encapçalada, doncs per Josep Costa Bofill, més conegut com a Pipa, i sí, podria ser el pròxim president del Futbol Club Escala el pròxim 20 de juny. No hi hauria eleccions, perquè com que només hi ha una candidatura, doncs probablement el traspàs, no?, el traspàs de poders, podríem dir-ho d'aquesta manera, doncs seria aquesta data, el 20 de juny. S'havia de presentar, doncs, un president, un vicepresident i un secretari, i també, doncs, un tresorer, i és el que ha passat, eh? S'han presentat quatre persones. Els homes de confiança del que apunta a ser el nou president serien Jordi Jaques, Rubén Roca i Marc Casais. Segons ha pogut saber Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, doncs seria una junta continuista. Per tant, no hi hauria massa canvis. El que ara falta per determinar o afegir són més noms, no? De moment tenim aquestes quatre figures i també està molt bé perquè, clar, en Pipa és un exjugador del Futbol Club d'Escala, sí, que és jove, d'acord? I no sé si ho he de mirar, això, perquè com que encara no és oficial que sigui el nou president, no sé si seria el president més jove.
Ah, doncs això ho investigarem. Seran això... aquestes dades que us donarem els propers dies, quan tot això ja estigui, doncs...
Com que no és oficial, ara de moment diem, del 22 al 28 només s'ha presentat una candidatura, l'encapçalada per Josep Costa Bofill, i que segurament, vaja, segur que no hi ha eleccions el dia 20. Per tant, el dia 21, doncs podríem tenir nou president.
Doncs haurem de veure en aquesta setmana del 20-21 de juny a veure què passa si realment es fa una realitat que Josep Costa Bofill sigui el nou president del Futbol Club L'Escala. I bé, seguim amb bones notícies, i és que la Aitana Ratzma està imparable.
Doncs sí, ja veus, que hem començat per la presidència, passem a l'atletisme, no passem pel futbol. Per què? Doncs perquè l'atletisme ha passat per davant de totes les coses. I a més, es tracta d'una atleta femenina, clar que sí. Per què? Doncs perquè l'Aitana Ratzma ha batut un rècord d'Espanya i de Catalunya a la seva categoria, la sub-20, en els 100 metres tanques. Ja sabem que l'Aitana és una experta en els 100 metres tanques. Era en un control de Santa Coloma de Gramenet que va fer aquesta marca espectacular de 13:39, i marca que li serveix, doncs, per classificar-se, per accedir per als bitllets, tant per l'europeu, que es farà a Estònia, i també pel Mundial, que s'hauria de fer a Kenya. Ara mateix, el Mundial és un mar de... no se sap segur si es farà. En tot cas, de moment, se centra en l'europeu, que es farà a Estònia, a Tallinn, i clar, ella té garantitzada la sub-20, però també podria competir a la sub-23.
Val.
És a dir, que té molta feina per endavant. Aquest rècord d'Espanya el tenia, doncs, Maria Vicente. Clar, mira quin nom, Maria Vicente. Ja podem parlar que l'Aitana Ratzma ha superat la marca de Maria Vicente, que tothom coneix a la Maria Vicente, doncs ara haurem de conèixer a l'Aitana Ratzma, perquè, clar, aquesta noia, la Maria Vicente, havia fet el juny del 2020, sí, 13:60. I l'Aitana ha fet 13:39.
Doncs des d'aquí tot el nostre suport amb aquesta gran artista, podríem dir, a nivell esportiu que tenim aquí a l'Escala. I que, Ivan, això té pinta que és només l'inici, perquè la carrera de l'Aitana la tenim encara tota per endavant, podríem
dir.
Sí,
perquè avui emetrem una entrevista amb l'Aitana, al Zona Mixta, i també traurem algun tall a l'Esports 10. I clar, jo ja fa un any li preguntava, estàs en el teu millor moment? Perquè clar, és que havia guanyat 4 medalles d'or, els dos en el Campionat de Catalunya i els dos a Espanya, aire lliure i pista coberta. I clar, li vaig preguntar en aquell moment, fa un any, és el teu millor moment? I em va dir, sí, però clar, és que si li torno a dir ara...
Et dirà que sí.
Et dirà que sí.
Home,
és a dir, que aquesta bona ratxa de resultats, doncs, mira, encara
així,
continua.
Així ha de ser, és el seu millor moment fins ara, no? Perquè el que està per venir, doncs, segurament és molt i molt llarg aquest camí, doncs, d'aquesta atleta. Doncs vinga, parlem de tenis taula, perquè tenien feinada aquest cap de setmana, o aquest cap de setmana no jugaven?
Aquest cap de setmana també s'ha fet història, perquè el Club Tenis Taula Serra Escala no baixarà, almenys directe, directament de categoria. Tenien dos partits, el Serra Escala Alacant, un contra el Múrcia i l'altre contra l'Irun. D'aquests 4 punts, perquè si guanyes un partit de tenis taula et donen 2 punts, doncs amb un punt, és a dir, amb un empat que aconseguissin, doncs ja evitarien el descens directe. Doncs han aconseguit 2 victòries, no han aconseguit un punt, han aconseguit 4. Els 4 possibles han tancat ja la temporada amb 10 punts i, clar, doncs hauran de fer les fases de promoció de descens a partit únic el segon cap de setmana de juny a Antequera, a Màlaga, i sens dubte que, clar, aquesta segona volta ha estat excel·lent, no? La primera volta l'equip tancava...
En quina posició els deixa això ara?
Això, estan a
sisens igualment,
amb 10 punts, també a la cinquena posició d'aquest mateix grup també té 10 punts, però clar, s'havien de mirar els avaraixos, però clar, el Serra Escala el que li interessava era quedar quart. És igual si quedava cinquè o sisè, perquè el cinquè i el sisè també han de disputar les fases de promoció de descens. Aquí el primer objectiu era no quedar setè, baixar directament. S'ha aconseguit, sisens, i ara el pròxim objectiu és guanyar la final del segon cap de setmana de juny, que és o et quedes o marxes.
Doncs que es quedin, que facin tot el possible per quedar-se. I bé, no hem parlat de futbol encara.
Mira, si vols et t'explico, sí, a grans trets, el Futbol Club L'Escala hi va empatar a un al camp del Llagostera. Bé, va començar marcant l'equip de Cepo, va començar marcant l'Escala en el minut 76 amb un gol del central Pau Castell, que fa ja 2 setmanes que marca. La setmana passada marcava de cap, aquesta setmana doncs amb una falta que treia, crec que era Lluís Valde, doncs la va tocar el porter i allò que hi ha la pilota al mig de l'àrea, no? I en Pau va posar el peu i vinga,
i cap a dins.
Però l'alegria va durar poc, ja aigua freda, va marcar també el Llagostera pocs minuts després. Bé, et deia que l'Escala va marcar en el 76, el Llagostera bé va marcar en el 89, quan faltava un minut pel final.
Quina ràbia!
També d'una falta, i clar, els 2 gols van ser d'una falta, pràcticament.
I això també, en quina posició deixa el Futbol
doncs,
Club
l'Escala? Doncs l'Escala és tercer ara mateix, amb 26 punts. Els 2 de dalt no han fallat, el Tona guanyava i també el Lloret guanyava. Això vol dir doncs, que l'Escala abans tenia la segona posició a només un punt, ara està a 3, i la primera posició doncs, està ja molt lluny, està a 7 punts, perquè té 33 punts el Tona, l'Escala en té 26, per tant, a l'Escala ja serà acabada la temporada.
En aquest sentit ja no podem optar en aquesta primera posició, però sí, si més no, quedar-nos en tercera, que no estaria tampoc malament, eh?
Exacte.
Vist
vull dir,
aquest any complex coronavíric que estem vivint.
Lluitem per ser el millor equip de Girona.
Exacte.
De moment som el segon, perquè Lloret ens guanya.
Bé, però de l'Empordà que estem bé, no? Si ens ho mirem
així. I també, Cristina, hem de destacar el gol de Valeri Fernández d'ahir diumenge a Cartagena,
que va salvar el Girona,
va ser l'únic gol del Girona aquesta jornada, de fet va ser l'últim partit de la temporada, els de Francisco Rodríguez van tancar la Lliga amb 71 punts, sisena posició, i res, que això ja vull, perquè ja dimecres, partit contra l'Almeria, ara ho dèiem amb els companys, que sempre el Girona li toca contra l'Almeria a les fases de promoció d'ascens, més tenint en compte que el seu tècnic és d'Almeria, en Francisco Rodríguez des d'Almeria, i dius, home, saps? És que a vegades les coses van com van.
La llei de Murphy, que té molta ironia, i no podem marxar tampoc sense parlar de gimnàstica rítmica.
És que, Cristina, tenim molts esports.
Molts, i que bé, que tot estigui encès, com m'agrada.
I una quarantena de noies i de nenes van competir ahir diumenge a l'Escala, ahir diumenge al matí al pavelló, en un comarcal de gimnàstica rítmica. Estaven molt contentes perquè es pensaven que aquest campionat no es podria fer, finalment s'ha fet respectant totes les mesures de seguretat, i de veritat que vèiem que les nenes estaven amb un somriure d'orella a orella perquè és que es van trobar. Sí que va ser multitudinari, però clar, eren 2 clubs per això que competien, l'Escala i el Roses. Però déu-n'hi-do, perquè el Roses va portar 22 participants, l'Escala en va portar 18, i en declaracions m'explicaven doncs, que a veure si la gimnàstica rítmica creix a l'Alt Empordà. Clar, has de pensar una cosa, quina població té Roses i quina població té l'Escala? I dius, Roses 22, l'Escala en té 18, no estem tan lluny d'aquestes poblacions, no? I a més, doncs que jo que vaig veure-ho per primera vegada, va estar molt bé, la veritat.
Que guai, doncs, en gimnàstica rítmica també, doncs, bones notícies. I ens queda parlar de tennis.
Doncs sí, perquè l'equip més 30 masculí continua guanyant. Aquesta setmana ho ha fet fora. Fa poques setmanes ho feia a casa, 2-3 contra el Cassà de la Selva, i clar, el pàdel femení, com que està en aquesta categoria, doncs ha perdut a casa contra el GK per 0-3. En tot cas, la Lliga s'ha pogut fer, que és una gran notícia.
Sí.
Els caps de setmana s'omplen d'activitat esportiva i al final és el que ens ajuda a desconnectar, d'aïllar-nos una mica del que és la rutina.
I abans d'acomiadar-nos, algun tema de motor?
Doncs sí, sí, i a més, doncs, et podria haver portat una bona notícia pel que fa al motor, però t'explico. Miguel Pérez ha acabat quart en una nova prova del Campionat de Catalunya que s'ha fet a Sant Tirs. La primera cursa la va acabar primer. Fan dues curses, fan dues mànegues. A la primera mànega va quedar primer i a la segona va quedar quart. Però s'ha d'explicar això. A la segona màniga anava primer, però resulta que va tenir problemes amb un cable de gas.
Ai.
I va baixar de la primera a la quarta posició.
Doncs bé, no acabem amb tan bon regust. Tornem a recordar que l'Aitana té aquest rècord, que l'Escala de moment es posiciona tercer i que segurament tindrem nou president, ho haurem d'anar veient a mesura que avança el juny.
I a més, també escoltarem en el Zona Mixta i a l'Esports 10 en Marc Verdaguer, el regatista del Club Nàutic l'Escala, doncs que el passat cap de setmana va guanyar la Copa d'Espanya de catamarans en la classe intersèries, formant tàndem amb Lluïsa Puig del Club Nàutic l'Estartit i clar, què passa? Doncs els regatistes estan habituats a competir individualment. Aquí, en aquesta prova, havia de ser mixta sí o sí. És a dir, que el ventall de possibilitats es reduïa, perquè dius, en Marc Verdaguer podrà agafar algú del club, no? I dirà, va, t'animes? Doncs no, va haver d'agafar a una noia que coneixia, doncs que també està fent molt bons resultats, però a la classe Optimis, i res, que en Marc Verdaguer ja està pensant en el Mundial, que es farà a Garda, Itàlia, la segona setmana de setembre.
Doncs ja ho veieu, que hi ha molt moviment esportiu i molt encantats perquè portàvem mesos que quan venia l'Ivan aquí, potser això començarà, potser no sé com ho farem, ara ja no, ara ja està tot activat i veient ja també aquests finals de temporada que marcaran, doncs, a veure com queda cada un d'aquests equips esportius que tenim a l'Escala. Ivan, com sempre, moltíssimes gràcies i t'esperem en el Zona Mixta a partir de 2:15 i a l'Esports 10 també.
Doncs vinga, ens hi posem.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys. Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
I una setmana més aquí fent un repàs a la programació de Canal 10 Empordà. El juny inicia amb alguns canvis, sobretot de cara a final de setmana. Dilluns iniciem, com sempre, amb el Next Matí, seguit de la remissió del programa Fet a Mida, després el 10 Notícies i el Parlem, on aquesta setmana hem gaudit de receptes fàcils i de quilòmetre zero, com sempre amb la Joina Remei i el doctor Prat. A partir de les dues, primera edició de les notícies de Canal 10 Empordà, seguides de l'informatiu comarcal El Dia Comarques de Girona. Seguides de l'informatiu comarcal El Dia Comarques de Girona. A la tarda, a partir de 4:45, Fet a Mida, un espai que combina la informació i l'entreteniment. I a les 7 de la tarda, Connecticut.cat, programa d'actualitat amb connexions en directe a diferents punts de Catalunya. Els dilluns, com sempre, esports. El dilluns arriba una nova edició 10 amb Ivan Garcia, setmana amb un ampli repàs de les competicions de proximitat. I aquesta setmana, al plató de Canal 10, el visita Sergi Franc, qui explica el nou rècord mundial que ha obtingut amb el seu equip OceansCat. I acabarem, com sempre, el dilluns amb la porteria, on segur que aquesta setmana es parlarà i molt del triplet aconseguit pel Barça femení.
Moltíssimes gràcies, Maria Negra, i nosaltres ens n'anem a fer repàs a la nostra llista.
Top Rock, amb Alexis Bobby.
Ja sabeu que els dilluns dediquem aquesta estoneta, doncs, a anar fent un repàs de la millor música de tots els temps, des del número 20 fins al número 1, i ho fem amb l'Alexis Bobby. Bon dia, Alexis.
Bon dia.
I bé, ja estem al número 4 i les properes setmanes farem una mica de repàs, que ho estàs preparant, això, que ens estàs preparant.
Pues bueno, jo ja tinc les edicions fetes per fer el que seria el remix d'aquesta careta,
ordenat per carpetes. Per tant, paciència, paciència, que ja ens estem apropant al final.
Avui descobrirem el número 4 i a partir de la setmana que ve anirem fent aquest repàs d'aquesta llista, perquè, clar, vam començar pel número 20, ja estem al 4, hem de fer una mica de repàs a veure com va, i descobrirem aquest pòdium final, el 3, el 2 i l'1, la millor cançó, doncs, d'aquest Top Rock. Avui, però, hem de descobrir el número 4. Quin és el nostre número 4?
Que avui el número 4 és Thunderstruck, d'AC/DC, que segurament tothom coneix aquesta banda, un dels grups més famosos i importants que ha influenciat més en la història del rock. O sigui que aquesta cançó va ser una de les més populars, és una de les més reconegudes a l'hora de parlar d'aquest grup, i sobretot és una cançó que marca molt, no? És quan la sentim, recordem qui són, de qui parlem, de qui es tracta, no? Pues exactament la de Thunderstruck és la que us porto avui.
Doncs AC/DC és el nostre número 4. Moltíssimes gràcies, Alexis.
A vosaltres.
L'escoltem.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys. Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs a falta de 2 minutets per 3:15 del matí és moment de saludar de nou en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
I no todo el monte es orégano, és el que ens has dit a primera hora, que és el titular d'aquest guaita que tenim d'avui, d'aquest dilluns 31 de maig, que ja s'acaba. Sí. Ja hem entrat a l'estiu meteorològicament?
No, entrarem demà.
Demà entrem a l'estiu meteorològicament. Ai, Ai, doncs que bé, demà entrarem a l'estiu. A mi ja m'has fet feliç ara. I vinga, doncs, si no tot el monte és orégano, què trobem en el monte?
Doncs aviam, mira, la veritat és que sovint idealitzem el paisatge i ens imaginem que l'estat ideal del medi, del paisatge, serien grans zones boscoses, bé, de caducifolis, les fagedes aquelles del clima atlàntic, les coníferes, els paisatges de la Heidi. Clar, sobretot, és això, no?, traslladant el model del bosc centreeuropeu o americà a casa nostra. Però res més lluny de la realitat. Què passa? Que aquí a casa nostra tenim un clima mediterrani. El clima mediterrani vol dir que una o dues èpoques de l'any tenim sequera, tenim dèficit hídric. Per tant, això marca l'estiatge, en podríem dir, marca la vegetació.
És obvi, segons el sol que hi ha, sol amb accent de terra, sol que fa ja, i pluja que hi ha, tenim bé, una vegetació o una altra.
Una vegetació o una altra. Ja vam dir, ja vam fer en capítols anteriores, que el bosc està en clar augment a Catalunya i a la península Ibèrica. Mm. Això és una evidència. Estem en un estat evolutiu, actualment, totalment desconegut, en podríem dir. No tenim referències d'un estat previ igual que aquest.
Per què?
O similar.
Pel canvi climàtic?
No, pel canvi climàtic no, perquè portem una sèrie d'anys, potser més de 100 anys o por ahí, per dos coses o tres coses. La influència humana sobre el bosc ha disminuït, l'aprofitament humà ha disminuït i els cultius, els terres de cultiu, també han disminuït. Per tant, el bosc pot campar més
a sus anchas.
A sus anchas, o sigui, pot evolucionar més lliurement com hauria d'evolucionar en aquest cas, no? Tenim altres factors, que són la construcció, que són els incendis, que són l'ocupació de zones industrials, zones urbanes, que això resta, o això són
la
passos...
La petjada humana, eh?
Són passos enrere, però malgrat tot això, la superfície de bosc és molt més elevada i aquesta superfície de bosc va evolucionant, en podríem dir.
Mm-hmm.
Vale.
Doncs anem a endinsar-nos-hi una mica. Què trobem?
Clar, trobem que també hi ha comunitats vegetals, totes formen part d'aquesta evolució cap a un bosc o aquesta evolució vegetal, que són desconegudes, no entren tant per la vista, però tenen una importància cabdal en el paisatge i sobretot en la biodiversitat. Parlem sobretot d'aquests estrats herbacis i arbustius, matollars, bàsicament, on intervé aquest estiatge, aquesta època de sequera, intervé un 100%. Aviam, podem dir, com hem dit abans, que el paisatge vegetal va canviant al llarg del temps, sigui de manera natural o sigui fruit de la intervenció humana,
sí.
I ara veurem algun concepte que te l'explico. Aquesta evolució vegetal s'anomena sèrie de vegetació.
Uh-huh.
És com una sèrie temporal, no, gens estrany, no? Va des d'una etapa pionera, comencen a créixer les herbetes, fins a un estat d'equilibri, un sòl terminat, que anomenem bosc climàtic, o clímax.
Val.
Té diverses expressions, aquesta paraula. Aquests diferents estadis, aquestes diferents etapes, s'anomenen successions. N'hi han de primàries, quan tot va lineal, o secundàries, això vol dir si hi ha un incendi, si hi ha una tala, si hi ha etcètera, aquesta successió torna a començar de nou a partir d'un punt. Això són les successions secundàries.
I anirem a veure aquestes successions.
Anirem a veure les successions i anirem a veure sobretot aquestes successions primàries i secundàries que donen un paisatge una miqueta transformat, però que és igualment important. Començarem pels prats secs.
D'acord.
Un paisatge que en principi sec, no entra gaire per la vista.
No. És allò, aquí haurien de fer alguna cosa, eh?
Doncs això mateix. Són prats mediterranis i submediterranis de terra baixa i contrades interiors. Si ens situem, per exemple, aquí a l'Escala, tota la zona dels cor, de les Corts, Vilanera i Turó sí. d'Empúries, tindríem prats secs. I domina l'estrat herbaci, l'herba.
Normal, sí.
Sobretot el fenàs, que en científic es diu Brachypodium phoenixoides, o els llits tunàs, que és una altra espècie de Brachypodium, que és una gramínia, és un, com una espiga, per entendre'ns, Brachypodium retusum. Presenten gran estacionalitat, és a dir, un estiu, tardor, hivern, on domina l'estat de l'herba seca.
Perquè no hi ha aigua, tenim
perquè
sequera.
Perquè no hi ha aire. Sí. I un final d'hivern o primavera, on tenim una brotada i una florida general de diferents espècies. I conviuen moltes espècies. Farigola, orenga, sàlvia, plantatges, punyidella, orquídies, cards, moltes gramínies, molta diversitat vegetal, que això sobretot es veu en època primaveral, on ja aquesta gran florida té especial importància. No és exclusiu d'aquí, o sigui, prats, tenim altres grans climes del món o altres grans unitats de paisatge, des de les estepes russes, que també sí. tenen aquesta estacionalitat, que floreixen, fins a les praderies centroamericanes, en podríem dir, més interiors, que també presenten aquesta florida i aquesta importància en la diversitat. No? Aquests prats poden aparèixer bé per l'abandonament de zones de cultiu,
molt lògic, clar.
Incendis, també, o simplement ocupar vessant sud i sud-oest de terreny amb molta radiació solar i un sòl poc estructurat, podríem dir, poc fet.
Val, per tant, un sòl que no és gaire adequat per a altres espècies i a sobre els hi toca l'ombra, no?
Els hi toca el sol.
Ai, el sol, perdona.
El sol. També són típics d'aquestes contrades, sobretot en zones més del Maresme, Costa Central, Serra de Collserola. Aquí tenim un sòl calcari, recordem que el Montgrí és calcari, aquests prats.
Sí, això ens ho explicaves, també en capítols anteriors.
En capítols anteriors són bàsicament de sòls calcaris, en sòls àcids, que encara són una miqueta més pobres, en tema de nutrients, tindríem uns prats que s'anomenen sabanoides del vellatge. Això és en terrenys àcids. I també prats de càrrics, que també són calcaris, però en zones més seques, o sigui, del Garraf cap al sud, que també canvia, sobretot, hi ha una menor precipitació. I també espartàs, l'espart...
De les sabates.
De lo que es fa a les sabates, sí. del que es fa de les cordes, que també és una gramínia, també és una planta, això són contrades seques interiors, Lleida, Montnegros, etc. Ocupen aquesta comunitat, podríem dir, de prats, no? I aquesta etapa pionera, sobretot d'una successió primària.
Primària, eh? Ara t'anava a preguntar, sí. eh? Successió primària.
Successió primària, perquè la successió secundària, que entrarem ara, normalment hi domina també, o intervé l'estrat arbustiu, algun arbre desperdigat. Per què? Perquè són successions, són paisatges fruits d'una pertorbació anterior. Per exemple, un incendi.
Doncs som-hi, endinsem-nos en aquesta successió secundària.
Doncs dos exemples clarament mediterranis, sobretot depenent de la pluviometria i depenent de, sobretot del clima. El primer de tot direm que és la brolla. La brolla és una comunitat vegetal corresponent a una vegetació, una successió vegetal secundària, fruit del procés de regressió d'una comunitat forestal, o sigui, una comunitat forestal sí. va a menys, per exemple, a causa d'un incendi. I domina l'estrat herbaci i arbustiu, amb algun arbre dispers.
Mencionaves,
I dispers. La persistència d'aquestes brolles, d'aquesta comunitat, depèn, entre d'altres factors, de la recurrència dels incendis. Cada quant de temps tinguem un incendi en aquella mateixa zona que impedeixi recuperar o impedeixi avançar cap a un bosc hipotètic.
És que els incendis fan molt i molt de mal, Sergi? A l'hora de recuperar-se o no? O fan neteja?
Aviam, l'incendi primer de tot hem de dir que és intrínsec del nostre, de les nostres comunitats mediterrànies. És a dir, els necessitem.
Sí?
Un incendi fa la seva funció forestal, la seva funció, per exemple, hi ha plantes, tenim un conjunt de plantes que s'anomenen plantes piròfites que estan adaptades als incendis perquè així s'asseguren la seva dispersió de llavors, la seva reproducció. Eliminen competidors del costat, treuen les llavors o l'incendi escampa les llavors i després poden germinar de nou.
Val.
Per exemple, les estepes, el garric, el romaní, són exemples de comunitats que el bosc, que el foc els hi va bé. Fins i tot els pins, que les pinyes surten disparades, sí, i dispersen les llavors. Clar, ja hem dit que té dinàmica el foc, que el foc forma part d'aquesta dinàmica mediterrània. Clar, tot depèn de la recurrència. Si els focs són espaiats, molt millor que no que siguin molt recurrents, perquè potser si els boscs, si els focs són molt recurrents, en vez d'una brolla, tindrem un prat, perquè no li ha donat temps...
A poder-se regenerar,
a poder-se regenerar aquest estrat arbustiu, no? Les brolles més habituals són de romaní, de bruc, d'estepa, d'aralaga, ginesta i gatosa, en pins esclarissats i fins i tot amb algun arbós en terrenys àcids. Una brolla sense pertorbacions evolucionarà cap a un bosc. Ve primer una pineda i després un alzinar o una roureda cap a bosc climàtic, l'última etapa d'aquest bosc.
Doncs els prats secs, tenim la brolla i tenim una tercera successió a descobrir avui.
La màquia. La màquia és una brolla, o és una espècie de brolla, però en terrenys secs.
Per tant,
i més càlids.
És primària.
És secundària,
és secundària
igualment.
Eh?
És a l'equivalent, però en llocs més termòfils i més secs. Per exemple, el que dèiem abans, del Garraf cap al sud.
D'acord.
Una brolla seria típica de les Gavarres, del Montgrí, de Catacreus, del Vallès,
sí,
etc. I una màquia seria típica del Garraf, les muntanyes de Tarragona, la Serra Litoral Tarragonina, les muntanyes de València, Alcant, Múrcia, Andalusia més oriental... aquest tipus de terrenys més secs. És una comunitat vegetal arbustiva, densa, esclerofila. Esclerofila vol dir que plantes perennes i de fulla d'aquesta de verd fosc.
La que no cau tot l'any.
La que no cau tot l'any. Domina les regions mediterrànies més seques, amb un estiatge més marcat, ocupa la terra baixa i muntanya mitjana del Garraf cap al sud, arribant fins a Múrcia i Andalusia, i domina, per exemple, el garric, el margalló, que és la palmera aquesta petita, el palmito, sí, el que en castellà es diu palmito, el llentiscle, l'arçot, l'ullastre, que és l'olivera silvestre, que era que també n'havíem parlat alguna vegada. De tot depèn si la màquia és més litoral o més continental, més el prelitoral. I podem trobar alguns arbres dispersos, algunes alzines, algunes carrasques, que són les alzines aquestes interiors, les dues subespècies d'alzina. Hi ha el Quercus ilex, subespècie ilex, que és l'alzina de costa, i la subespècie rotundifòlia, que és de fulla més rodoneta, més petita, que és la carrasca que trobem a l'interior, sobretot Guadalajara, Cuenca, totes aquestes zones més, més etàries. La característica principal d'una...
màquia?
D'una màquia és que punxa.
Val.
Tu t'hi poses dintre i surts esgarrapat
de
dalt a baix. Això és la característica més principal, que et poses a dintre i no surts indemne. Clar, punxa i molt. Les màquies poden ser considerades, en algun cas, fins i tot, com a vegetació potencial. O sigui, si el terreny és pobre, si les condicions, precisament perquè aquí tenim molta més sequera i molta més radiació solar en aquestes terres, un sol més pobre, pot ser que no passem de les màquies, sigui la vegetació, l'estatge final de vegetació. O també una, o formar part d'una successió secundària d'aquest incendi, d'una tala, abandonaments de cultius, etc. Igualment que passa a les brolles, acostuma a ser una comunitat típicament piròfita, és a dir, que s'aprofita dels incendis per la seva existència.
Doncs mireu els incendis, que sempre vulguis o no els veiem aquí com el gran enemic, i en certs moments sabem que ho és. Tots recordem l'incendi de l'Empordà el 2012, va ser?
Sí, juliol.
Doncs això no agrada, no, no agrada, però tot té la seva funció, Sergi, i això és el que hem volgut explicar avui.
Això mateix, tot té la seva funció, i no només aquí, això passa igualment a zones mediterrànies equivalents, com podria ser Califòrnia, Sud-àfrica, parts d'Austràlia, parts de Xile, de la zona aquella més central de Xile, de Sud-amèrica, o més una miqueta cap al sud, que tenen climes una miqueta similars, i el clima mediterrani porta associat a aquest tipus de matollars, que és el que a la part central de Califòrnia, o fins i tot a Mèxic, s'anomena el chaparral.
El
chaparral.
El chaparral.
Això ho hem sentit, potser alguna pel·li de l'oest.
Pot molt ben ser. Doncs Sergi Corral, com sempre, molt interessant. Ja coneixem una mica més el nostre entorn que ens envolta, i això està molt bé perquè ho hem d'anar coneixent, hem de ser-ne partíceps, i així també sabrem com cuidar-lo. Això és molt i molt important. Sergi Corral, moltíssimes gràcies, i fins a les 12 amb la Higuera Musical.
A vosaltres. Més música.
Ràdio L'Escala,
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Falten 10 segons per les 11 del matí. Obrim segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a parlar de cultura, i ho farem amb un gran pintor, ni més ni menys, amb 50 anys de trajectòria. Avui volem celebrar aquest aniversari i ho farem amb en Jordi Roure.